Bona tarda, són les 6.
Un i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Portem ja unes quantes setmanes que a la tele no fem més que veure els típics anuncis de retrobaments familiars, el fill que torna a casa per Nadal, els nens que juguen junts amb les joguines que els caga el tió i una sensació de vuelve a casa, vuelve cada dos per tres. Un tipus de contingut que altres anys potser ens podia cansar, però que aquest any rebíem amb una mica més d'il·lusió perquè després d'uns Nadals diferents i estranys l'any passat, confiàvem que aquestes festes sí podrien ser normals. Un retorn de grans àpats i de trobades familiars que fa pocs dies duraven per fet, però que només una setmana han quedat totalment en l'aire. Aquest matí, abans que el govern comuniqués més duresa pel que fa als confinaments dels contactes estrets, l'humorista Elisenda Carot ja feia aquest tuit. Ja ha passat. Els Carot ja han decidit reduir el grup de trobada de Nadal per evitar riscos. I jo que m'esgoto. La sensació de desgast és tremenda. Aquesta última frase segurament defineix a la perfecció com es sent molta gent avui, desgastada per una pandèmia que no dona treva ni tan sols per Nadal. La setmana que ve tots els contactes estrets hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats contra la Covid. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Ho ha anunciat aquest matí el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Fins ara aquesta mesura només s'aplicava en cas de la variant Omicron i a partir d'ara serà obligatori que tothom es confini.
El Primavera Sound i l'Ajuntament de Barcelona costen posicions en una reunió d'urgència aquest migdia.
La trobada s'ha produït a instàncies de l'alcaldessa Ada Colau, que ha volgut reconduir la situació després que ahir el festival amenacés en deixar la ciutat.
El Banc Central Europeu prepara un redisseny dels bitllets d'euro per l'any 2024. Aquest cop, però, ho farà amb la col·laboració dels ciutadans europeus.
I es crearan grups de discussió, l'objectiu dels quals serà reunir les opinions dels ciutadans de tota la zona euro sobre els possibles temes per als futurs bitllets.
De què hi ha darrere de les il·lustracions que apareixen als bitllets en parlarem d'aquí a uns minuts amb el vicepresident de l'Associació Espanyola de Numismàticos Profesionales, Juan Carlos Miró. I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda.
Demà el Barça té una cita del Camp Nou amb l'Elx, un partit important pels blaugranes si volen apropar-se a les posicions de competicions europees.
Xavi Hernández té molt clar que l'objectiu de demà és guanyar i escalar posicions. El tècnic té bones sensacions i creu en els jugadors, però insisteix que els falta el resultat. La jornada de Lliga comença avui amb l'Espanyol Celta a les 9 del vespre.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps continua dominat una jornada més per l'anticicló i el dia que hem tingut avui serà molt semblant al que tindrem també dissabte i diumenge. Seran dos dies amb boires denses persistents a les comarques de l'interior que no marxaran en tot el dia, mentre que la resta tindrem núvols, alguns núvols a primeres hores del matí a la costa i més clarianes la resta de la jornada. El que resta de dia d'avui hem de continuar parlant d'aquesta boira al Pla de Lleida, la depressió de l'Ebre i també de nuvolositat variable al llarg de la costa que es mantindria també de cara al cap de setmana. Un cap de setmana amb temperatures estables o amb tendència a baixar una mica les màximes i de cara a començaments de la setmana entrant es mantindrà la mateixa situació amb boira densa a les comarques de l'interior, més clarianes a la resta i ambient fresc o fred, més fred especialment allà on hi hagi boira.
La setmana que ve, tots els contactes estrets de persones que tinguin un resultat positiu en coronavirus hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats.
Fins ara, aquesta mesura només s'aplicava en el cas de la variant Omicron i a partir d'ara serà obligatori que tothom es confini. Ho ha anunciat aquest matí el conseller de Salut, Josep Maria Argimon.
Quan la variant acabi siguent majoritària, es farà la quarantena. I ara és el que canviarem i en el protocol apareixerà que els casos estrets, ja independentment del que siguin, de la variant que sigui, es farà quarantena.
Es considera que una persona és contacte estret quan ha estat sense mascareta, a menys de 2 metres de distància i durant més de 15 minuts amb un positiu en Covid. Salut canvia d'aquesta manera el protocol perquè assumeix que en 10 dies la variant Omicron ja serà la majoritària.
Tot això quan les dades de la pandèmia a Catalunya no deixen de preocupar. El Departament de Salut ha declarat 11 ingressats més per coronavirus en les últimes 24 hores, arribant a la xifra de 1.139 persones als hospitals catalans.
Hi ha 6 crítics més a les unitats de cures intensives i ja s'aproximen als 300 malalts. La velocitat de contagis puja 1,59 i el risc de rebrot supera ja els 900 punts. En les darreres 24 hores s'han notificat també 11 defuncions més.
I la situació preocupant també s'ha traslladat a les escoles. En un sol dia, el nombre d'alumnes confinats a Catalunya ha pujat fins als 43.000.
Avui a casa 6.000 alumnes més que ahir. A més, hi ha 3 centres escolars tancats completament, 2 més que aquest dijous, i 155 classes senceres estan confinades.
Pel que fa a la vacunació, Salut trucarà a partir de la propera setmana totes les persones de més de 60 anys perquè es posin la dosi de record.
L'objectiu és reforçar la protecció davant el col·lectiu en un context d'expansió ràpida de la variant Omicron. En un comunicat, Salut ha subratllat que hi ha més de 180.000 cites disponibles dels punts de vacunació perquè els majors de 60 anys es posin la tercera dosi o bé perquè les persones que tenen monodosi de Janssen rebin la punxada de record.
El govern espanyol treu importància al fet que el nou ministre d'Universitat, Joan Subirats, votés durant el referèndum de l'1 d'octubre. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Sí, davant de les crítiques de Vox a Subirats per haver participat a la votació sobre la independència, la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, diu que tot plegat ja és cosa del passat.
Entiendo que quienes hacen esas aseveraciones o esas críticas realmente son personas que están ancladas en otro momento de la historia de nuestro país y este es un gobierno que piensa en avanzar, que piensa en progresar. Para nosotros la universidad y la educación es algo muy importante.
Rodríguez defensa que l'important és que Subirats faci una bona feina per millorar la universitat.
A Barcelona, els nous pressupostos pel 2022 seran de 183 milions d'euros, un 4% més que el d'aquest any. El govern de coalició de comuns i socialistes han comparegut per donar-ne els detalls.
El consistori defensa que són pressupostos expansius i d'esquerres perquè hi ha una despesa social i d'habitatge rècord. El tinent d'alcalde, Jaume Collboni, ha anunciat les partides més importants.
Aquest ajuntament arribarà al seu màxim històric pel que fa a la despesa, al pressupost en promoció econòmica. Arribarem als 95 milions d'euros. També, evidentment, hi ha mesures per combatre l'emergència social o una inversió extraordinària en habitatge de 55 milions d'euros.
Els comptes de la capital catalana tiraran endavant amb el suport d'Esquerra després que hi hagués un pacte entre els republicans i els comuns. Uns donaven suport als comptes a l'Ajuntament de Barcelona i els altres als del govern de Catalunya.
I l'Ajuntament de Barcelona escenifica el desgel amb el Primavera Sound en una reunió aquest migdia entre els organitzadors i l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau.
Les dues parts han pactat un full de ruta per celebrar un festival que sigui ampliat i alhora minimitzi l'impacte en els barris propers, segons explica el diari Ara. La reunió té lloc després que Colau hagi assegurat aquest matí que el festival no corre perill.
Intensificarem aquesta feina perquè tots volem el mateix, no només una cosa que està fora de discussió, que és que el Primavera Sound evidentment es queda a la ciutat de Barcelona, sinó que serà més que mai un èxit al conjunt del festival i també la seva interacció amb la ciutat.
Colau també ha negat que l'Ajuntament vulgui multiplicar per 17 el lloguer de l'espai del fòrum. El motiu és que s'aferrava ahir el codirector del festival per amenaçar marxar de Barcelona. Segons l'alcaldessa, l'organització sí que haurà de pagar més perquè vol estar-s'hi més dies, però no 17 vegades més.
El Parlament ha aprovat que cap diputat no perdi el seu escó si no està inhabilitat per una sentència ferma. D'aquesta manera, la cambra catalana blinda el diputat de la CUP, Pau Juvillà, que ha estat condemnat per desobediència, però que encara pot recórrer la sentència.
La majoria independentista hi ha votat a favor, com també el PSC i Comuns. A l'altra banda de la moneda hi ha Ciutadans, PP i Vox, que demanaran a la Junta Electoral que deixi sense efecte l'acte de diputat a Juvillà. El CUPaire està condemnat aquesta setmana per desobediència per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per no haver retirat els llaços grocs de l'Ajuntament de Lleida quan era regidor, però encara pot recórrer la sentència al Tribunal Suprem.
L'exalcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz, ja és a la presó de Quatre Camins per complir la condemna de 5 anys i 8 mesos pel cas Pretòria de corrupció urbanística.
Muñoz és a la garjola des de diumenge passat, segons el Nacional, després que el Tribunal Suprem ratifiqués la seva condemna fa uns mesos. El cas Pretòria consistia en diferents operacions urbanístiques fetes entre els anys 2002 i 2019 a Santa Coloma de Gramenet, a Sant Andreu de Llavaneres i a Badalona, que, segons la condemna, van ser manipulades pels acusats per embutxacar-se milions d'euros.
Gràcies, Judit. I demà Som Escola ha convocat una manifestació a Barcelona contra la sentència del Tribunal Suprem espanyol que ordena que l'ensenyament a Catalunya sigui en castellà en almenys el 25% de les hores de docència. Pere.
I Marina Gay, portaveu de Som Escola i membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural, ha explicat el Tot anirà bé de Ràdio Estel que esperen que tot plegat sigui un acte massiu i reivindicatiu.
La llengua és un eix vertebrador de la cohesió social i, per tant, ha de ser defensada per la majoria de tradició catalanista, com ho ha estat sempre fins ara, no?
Gai ha defensat les paraules que va pronunciar Pere Aragonès en defensa del català i ha aprovat la intensificació d'inspeccions que vol fer el govern per garantir que es compleixin els projectes lingüístics de cada centre.
El debat també segueix portant cua a Madrid. Avui la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha retret al líder del Partit Popular, Pablo Casado, l'estil de les declaracions dels últims dies.
I també les d'avui, en què Casado ha afirmat que a Catalunya hi ha professors amb instruccions de no deixar anar al lavabo a nens perquè parlen en castellà.
Estamos viendo a un señor Casado y a un PP que no reconocerán ni los propios votantes del Partido Popular. Y aunque el señor Casado crea que todo vale en política y que todo suma, esto no es así. No todo vale en política, no todo suma. Y la política de oposición que está llevando a cabo el señor Casado y el Partido Popular resta.
Per això, la portaveu del govern espanyol ha recordat que no tot val en política i ha dit que troba a faltar el sentit d'estat que tradicionalment s'espera del primer partit de l'oposició.
La Comissió Europea ha demanat explicacions al govern espanyol per les mesures que l'executiu de Sánchez està adoptant per combatre l'augment del preu de la llum. Fons del Ministeri d'Economia asseguren que és normal.
Sí, des de Brussel·les demanen més informació per entendre millor les mesures adoptades. El govern espanyol afirma que és habitual que la comissió els demani més informació i que mantenen un diàleg per fer front als alts preus, protegir els més vulnerables i garantir la competitivitat de la indústria europea.
Just avui que s'ha batut un nou rècord en el preu de la llum, que s'ha tornat a disparar i ha superat els 309 euros per megawatt hora per tercer dia consecutiu. Davant aquesta situació, el govern espanyol lamenta no haver pogut arribar a un acord per fer-hi front.
I Polònia i República Txeca han bloquejat un possible acord. Pedro Sánchez també veu insuficient el paquet energètic adoptat per la Comissió Europea que proposa la creació de reserves de gas i que els estats puguin comprar combustible d'aquestes reserves.
Els transportistes mantenen l'aturada patronal pels dies 20, 21 i 22 de desembre per protestar. Faran una marxa lenta dilluns per la Ronda Litoral. Serà entre les 9 del matí i la 1 del migdia i consistirà a circular en fila a 20 km per hora.
Tot plegat per denunciar la falta d'entesa amb el govern espanyol. El Comitè Nacional de Transport per Carretera lamenta l'actitud del Ministeri de Transports després de la reunió que han mantingut avui amb la secretària de Transports, Isabel Pardo de la Vera, considerant que les propostes fetes no han permès desconvocar l'aturada perquè no s'estan donant al sector de transport la importància que té. També creuen que no s'està valorant la delicada situació en què es troben milers d'empreses. Les diferents associacions de transportistes recomanen a tots els empresaris afiliats que aturin voluntàriament l'activitat a partir de dilluns a la mitjanit.
I atenció a aquesta notícia. Una de cada 45 dones pot ser víctima de violència sexual a Espanya, segons el primer informe global sobre el fenomen.
L'estudi l'ha presentat la Universitat de Barcelona i el Ministeri d'Interior i també estima que només el 5% dels agressors acaba sent castigat. El document també detalla que una de cada 60 persones que pateixen aquestes agressions sexuals són infants de fins a 16 anys. Amb tots els impulsors del projecte demanen una enquesta específica a l'Estat sobre violències sexuals per millorar la fiabilitat de les estimacions i també poder fer front a aquesta xacra social.
Avui el Papa Francesc celebra 85 anys. El pontífex ha celebrat el seu aniversari aquest matí amb un grup de refugiats africans i asiàtics que han arribat aquest dijous a Roma des de Xipre.
Formen part del primer grup de persones que seran relocalitzades a Itàlia amb suport de la Santa Seu. El pontífex es converteix així en un dels 10 papes en actiu més longeus de la història. El d'avui és el 9è aniversari que ha celebrat des del Vaticà.
4 de cada 10 famílies amb menors ateses per Càritas a Barcelona es troben en risc d'exclusió social. També ha crescut un 16% el nombre de llars sense ingressos després de la pandèmia.
Ho recull el darrer informe de l'entitat, del qual s'ha presentat avui un avançament amb motiu de les festes de Nadal. Míriam Feu, cap d'anàlisi social i incidència de Càritas Barcelona, ho ha denunciat a Ràdio Estel i que ha dit que les prestacions públiques no arriben a qui més ho necessita per diversos motius.
L'ingrés mínim vital ha estat un pas endavant a nivell de garantir els drets perquè implica que tothom té dret a tenir uns ingressos mínims, no?, per tenir les necessitats bàsiques cobertes. A la teoria ha estat un pas endavant. A la pràctica ens estem trobant moltes dificultats, moltes traves. Aquestes ajudes no estan arribant. No estan arribant perquè les dificultats administratives són elevades, perquè tenim una bretxa digital que les administracions no tenen en compte.
A Catalunya, a més, ha explicat que també hi ha una problemàtica i és que des de 2017 hi ha una renda garantida que no s'estaria posant d'acord amb el nou ingrés i arribin a on han d'arribar.
El Banc Central Europeu prepara un redisseny dels bitllets d'euros per l'any 2024. Aquest cop ho farà, però, amb la col·laboració dels ciutadans europeus.
Després de 20 anys, el Banc Central Europeu té previst redissenyar els bitllets d'euro amb un procés participatiu. Començarà amb la creació de grups de discussió, l'objectiu dels quals serà reunir les opinions de ciutadans de tota la zona euro sobre possibles temes per als futurs bitllets.
Els grups estaran formats per experts en àrees tan diverses com la història, les ciències naturals i socials, la tecnologia o les arts visuals.
Formen part d'aquest grup de discussió, per exemple, catedràtics, experts en arqueologia, investigadors científics i socials i artistes de tot tipus. Un cop recollides les opinions i idees dels ciutadans, un grup consultiu integrat per un expert de cada país de la zona euro presentarà una llista al Consell del Govern del Banc Central amb els temes seleccionats i aquests se sometran a audiència pública.
Juan Carlos Miró, vicepresidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Han cambiado mucho los billetes de euro desde que se introdujeron en el año 2002?
Bueno, cambiarse se han cambiado un par de veces solamente. El diseño original, más o menos la idea y el concepto y los colores, se han estado manteniendo hasta el momento.
¿Qué cambios destacarías?
Bueno, los últimos cambios, los más significativos, digámosle, es que el holograma, este que sería a través de una transparencia que llaman normalmente, en vez de estar los monumentos, que es lo que solía representarse, ahora hay una figura única en todos, que es una holografía de la cara del concepto de Europa, que por esto esta serie está bautizada como los últimos billetes, como la serie Europa.
¿Y todos estos cambios para qué sirven? Porque entiendo que no es solo una cuestión estética.
Bueno, este es un cambio, digamos, un poquito de imagen. Y luego, sobre todo, la finalidad de estos cambios de billete es hacerlos siempre más seguros, más visibles, más eficaces, más resistentes y mantenerse en el tiempo, por supuesto.
En el caso de los billetes actuales, ¿qué significado tienen las ilustraciones que hay a día de hoy?
Bueno, representan un poquito la Europa, entonces hay una representación desde la Puerta de Brandeburgo, en fin, todo monumentos europeos representativos y bastante conocidos todos.
Y en su momento, cuando se decidió estas ilustraciones, ¿en qué se basaron para tomar una decisión?
Esto realmente fue difícil, ¿eh? Esto es en su momento muy comentado, porque obviamente que un conjunto de europeos decidan qué monumentos, qué figuras, qué tal van a representar a Europa, pues ahí hubo mucho tira y afloja, porque hay quien considera más importante una cosa que la otra y mucho tirando todos a su casa. Hay que tener en cuenta que son muchos países y pocos billetes. Entonces, se buscaron temáticas lo más europeas posibles y lo más universales de ellas. Por eso todos los monumentos, digamos, que salen los billetes son bastante representativos.
Con las monedas es distinto, ¿no? Porque creo que monedas sí que se van introduciendo más. Hay más monedas que se han introducido.
Sí, en la moneda han hecho una cosa curiosa que está muy bien. Y que a los coleccionistas en parte hasta no les gusta. Y es que todos los países tienen lo que se llama la serie básica, que básicamente es de céntimo a los 50 céntimos. Es igual en toda Europa, básicamente cambiando el nombre. 1 y 2 euros tienen temáticas fijas de cada país. Y luego tenemos una cosa muy bonita, que es que los 2 euros, aparte del normal, en Europa se están haciendo muchas monedas conmemorativas de acontecimientos o monumentos o figuras de cada país. Entonces podemos encontrarnos en nuestro bolsillo monedas de 2 euros con imágenes de todos los países de Europa, desde las fiestas de un sitio, desde el monumento del otro, desde el puerto de otro sitio, imágenes representativas de cada país, lo cual hace una cosa muy interesante, que es que crea coleccionistas de este tipo de monedas. Y hay una cantidad muy importante de amigos del coleccionismo que han fijado su atención en la variedad de monedas de 2 euros que existen, y las tenemos en el bolsillo todos.
Y de toda esta cantidad de monedas distintas, ¿hay alguna que a ti que sea tu favorita o que te llame en especial la atención?
Hombre, a mí a lo mejor como diseño, la de Grecia, del disco bolo, es muy bonita. Eso como una atención propia, personal. Pero la que a los coleccionistas les llama muchísimo y de alguna manera ha sido conocida y ha dado mucho que hablar, es la famosa de 2 euros de Grace Kelly. Es una moneda con una tirada muy limitada que se puso muy muy en búsqueda por los amantes de esto y se llegaron a pagar cantidades muy importantes. Esa moneda no es fácil conseguirla ni tenerla, pero es una moneda de circulación que se puso ya hace alrededor de 20 años, fueron de las primeras que salieron, y el mercado hoy en día está pagando cerca de 2.000 euros de ella si está nueva.
Ya para terminar, ahora el futuro diseño de estos billetes en Europa será en función de la opinión de los ciudadanos. Si te preguntasen a ti, ¿cómo te gustaría que fuesen estos billetes o qué crees que tendrían que ilustrar?
Es difícil pensar en eso, y además teniendo en cuenta que realmente la última edición es el último billete que ha salido ahora mismo, que ha sido el último, creo recordar, que ha sido el 200, el último en ponerse en el mercado. Yo creo que mantendría un poco la forma del billete. Posiblemente la tendencia de los billetes a futuro sea más que hacer papel, sea hacer polímeros. Realmente estamos hablando de plásticos, billetes plásticos, que se están poniendo de moda y se están experimentando en algunos países. Yo creo que si no estos próximos, en un futuro, los billetes que llevamos no sean de papel, aunque los papeles que se gastan hoy en día no tienen nada que ver con otros antiguos, son papeles de mucha resistencia, soportan el agua, soportan mucha cosa. Pero parece ser que el futuro de los billetes pasa por ser plásticos, o sea, polímeros plásticos que aguantarán todavía mucho más.
Pues Juan Carlos Miró, vicepresidente de la Asociación Española de Numismáticos Profesionales, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y que vaya muy bien.
Encantado, muchas gracias a ustedes.
Radio Estel, punt i seguit, amb Diana Silva.
Donen d'alta el Mosso d'Esquadra que va resultar ferit pel pistoler de Tarragona que aquest dimarts es va trinxerar en una casa abandonada de Riudoms.
Pel que fa a la resta de ferits, la treballadora de Securitas, on el vigilant de seguretat detingut va irrompre trets, evoluciona favorablement i ha sortit de l'UCI de l'Hospital Joan 23. El pistoler segueix en estat crític, com també ho està una altra de les persones que va ferir, que és un treballador de la mateixa empresa.
Detingut un home a Barcelona després de provocar aldarulls al cap de Numància i amenaçar diversos clients d'un bar de la zona amb un ganivet.
L'home ha fugit del lloc dels fets i ha agredit el conductor d'una furgoneta per robar-li el vehicle. Ha fugit del lloc i ha circulat en sentit contrari i ha provocat un accident amb uns quants vehicles implicats. La policia ha trobat la furgoneta robada a l'avinguda Diagonal amb el carrer de Tosset. Aleshores han seguit buscant-lo a peu i han trobat en un local comercial del mateix carrer Tosset, on finalment l'han detingut. Durant la persecució, la Guàrdia Urbana ha xocat contra dos motoristes que han resultat ferits lleus.
Avui fa 32 anys que per primer cop vam escoltar aquesta famosíssima sintonia. El 17 de desembre del 1989, el canal de televisió Fox d'Estats Units va emetre el primer capítol dels Simpsons.
Les vivències de la família de Springfield es van convertir en un èxit internacional i un referent en molts casos d'actualitat. En total, la sèrie del Matt Groening compta amb més de 700 capítols i ja van per la temporada número 33. Espanya, el Homer, la Marge, el Bart i la Lisa van arribar al 1990 de la mà de Canal Plus i les primeres temporades les va emetre a Televisió Espanyola. No va ser fins al 94 quan es va començar a veure per Antena 3, on han estat fins a dia d'avui.
I acabem amb els esports. Carla, el Barça té una cita demà al Camp Nou contra l'Elx, una nova oportunitat per aconseguir escalar posicions a la Lliga i apropar-se a les places de competicions europees.
L'objectiu de Xavi Hernández és sumar punts i quedar entre els quatre primers a la Lliga i per això considera de transcendental el partit de demà. El tècnic creu que els seus jugadors creuen els seus jugadors i té bones sensacions amb l'equip, però insisteix que l'objectiu és aconseguir el resultat. Ho ha dit en la roda de premsa prèvia al partit.
Hem de fer més passos endavant. Demà és una prova de foc per nosaltres una altra vegada a casa, contra l'Elx, per dominar el partit, per veure realment el que hem treballat durant la setmana, el nostre model de joc, importantíssim, ser protagonistes amb la pilota i sobretot que el resultat arribi. Al final, per molt que diguem que estem treballant bé, que l'actitud és bona, al final això va de guanyar i demà hem de guanyar els 3 punts com sigui.
El tècnic també s'ha referit a Dembélé, que assegura que es vol quedar al club i també ha dit que estarà disponible pel partit de demà, igual que ho estarà Jordi Alba, que tenia molèsties. El rival, l'Elx, és 16è a la classificació i ve de perdre la darrera jornada de Lliga davant el València.
Un Barça que s'enfrontarà al Linares a Jaén als 16ens de finals de la Copa del Rei.
Aquest migdia s'ha celebrat el sorteig. Pel que fa als altres equips catalans, l'Espanyol s'enfrontarà al Pontferradina de Castella i Lleó i el segon classificat de segona divisió, i el Girona rebrà Montilivi i l'Osasuna. Pel que fa al Real Madrid, jugarà un altre cop contra l'Alcoyà, com l'any passat, i l'Atlètic de Madrid ho farà contra el Rayo Majadahonda. Les eliminatòries es disputaran a partit únic entre els dies 4, 5 i 6 de gener.
La jornada de Lliga arrenca aquest vespre. Avui a les 9, l'Espanyol visita el Celta.
Els blancs i blaus intentaran aconseguir la seva tercera victòria consecutiva, tot i que encara no han guanyat fora de casa en el cap de temporada. Vicente Moreno veu el Celta com un rival incòmode, amb molt bons jugadors. El tècnic recupera Melamed i Calero, però compta amb les baixes de Di Mata, Vadillo, David López i Òscar Gil. Per compensar-les, ha convocat tres jugadors del filial, que són el porter Joan García, Álvaro García i Rubén Sánchez.
La Lliga segueix sumant casos de Covid. L'últim equip en anunciar coronavirus a les seves files ha estat l'Atlètic de Bilbao.
El club ha anunciat que Unai Simón i Íñigo Martínez són positius i es perdran, per tant, el partit aquest cap de setmana contra el Betis. Els altres equips de la Lliga amb casos confirmats són l'Osasuna, el València i el Real Madrid. Però no és només a la Lliga Futbol. Avui la Lliga de Bàsquet ha suspès el partit entre el Barça i el Baxi Manresa d'aquest diumenge per 6 casos a l'equip del Bages, que se sumen al cas que van anunciar ahir.
I per acabar, avui a 8:45 del vespre, la selecció espanyola femenina d'handbol disputa la semifinal del Mundial que s'està disputant a Granollers davant la selecció de Noruega.
L'última trobada entre els dos equips va ser també les semifinals del Mundial d'ara fa 2 anys. Si passen aquesta final, les guerreres jugaran la final aquest diumenge amb qui guanyi l'altra semifinal, que enfronta França amb Dinamarca.
Avui els catalans Ladilla Rus han anunciat que acaben d'escriure el seu primer tema en català. Encara no han dit quin dia es publicarà aquesta cançó, per això, mentrestant, us deixem amb aquest A Metro y Medio de Ti, que avui, malauradament, torna a estar tan d'actualitat. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel, i aquest cap de setmana amb la Laura Polo.
Ràdio Estel us desitja molt bon Nadal.
Amb cada ampolla d'oli denominació d'origen protegida Siurana, regales la sostenibilitat d'un territori, la tradició d'un poble, la qualitat d'un producte excel·lent i el sabor de la salut. Regala't oli, oli d'oliva verge extra denominació d'origen protegida Siurana, l'or del Nadal. Te'l portem a casa a olisiurana.com amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès. Aquestes festes regaleu una subscripció a Serra d'Or.
Un regal que dura tot l'any.
Amb opinions, art, música, espectacles i lectures.
I pels més petits, piu-piu.
Amb còmics, retallables, contes, cançons i passatemps. Serra d'Or i piu-piu. Més de 50 anys acostant a grans i petits tot allò que fa referència a la nostra cultura.
Truqueu al 93 245 0303 o entreu al web www.pamsa.cat.
Mama, acabo d'arribar. Per fi, em tenia tantes ganes.
Aquest any, acompanyem a tothom que torna a casa.
Et truco després, mama, que és que m'he trobat el tren amb una noia. Anirem a la mateixa classe. Ens farem superamigues. Ai, mare, gràcies per... Res, que t'estimo, mama. Ja et trobo a faltar. Et truco després.
Però també acompanyem a tothom que se'n va. A estudiar, a reinventar-se, a buscar, a trobar, a viure. Bon viatge nou. Renfe.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.